a ivetresnotícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Cada vegada hi ha més consciència i ciutadans més convençuts de la importància de preservar el medi ambient. Més en territoris com Menorca, on durant dècades s'ha sabut conservar els valors naturals, socials i culturals de Silla. Un estiu més, l'associació SOS Posidònia es troba immersa en la seva missió de cuidar les praderies de Posidònia del nostre fons marí, en els dies on la mà pateix més per mort de la gran quantitat d'embarcacions que fondegen per gaudir d'un dia de sol. Calcunes, malauradament, continuen fondejant en zones on no es pot deixar anar. Un bon llarg de cadena que el rolar cega ni pela en una praderia de Posidònia és, a més, totalment il·legal perquè estan estrictament protegides per decret. Tot i això, de moment, els membres de l'associació han denunciat a dia 14 de juliol 300 fondejos il·legals. Avui en parlarem. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetre Ràdio. És dimarts, 14 de juliol.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle, ara.
Avui és el Dia Internacional de l'Auxiliar d'Infermeria, és Dia Internacional de les Persones No Binàries i atenció, que avui va d'animalades. Avui és el Dia Mundial del Ximpancé, d'Estauró i de Sorca. Pere Gibert, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
No deus tenir un ximpancé, una orca o un tauró per cap teua, no?
A cap meva no, però tots som un poc ximpancers.
Això
no?
Sí, això sí.
Diuen, això diuen.
Maxel Camarasa se'n té un poquet, no, de ximpancé, però a casa tampoc tens aquest tipus d'animalons, tu.
No.
Tens al·lèrgia, també?
T'acaba de dir ximpancé.
Sí, no, sí, no ho entes massa, perquè te'n té una mica, però a casa no, per
no,
tant...
No, però una mica ximpancé ho ets. Ell ha dit
jo,
que tots,
jo.
Tots som un poc ximpancers.
Ah. D'acord.
I t'he presentat així.
Doncs molt bé.
Què et sembla?
Bé.
Sí, no?
Bueno, no. Floquet de neu, floquet de neu.
Ah, tu ets més
floquet. Tinc el cabell molt blanc.
Ah, cuqui. I en Jordi Fàbregas també va de blanc. Avui tots neu de blanc?
Sí.
No, bueno, tu no.
Fua, ni una,
Ui, deixem una. Sí, sí. Ai, Excel. Perdó, disculpa'm.
Centra't, Clara, centra't. Vinga, va.
Va, que farem un repàs de ximpancers, taurons i orques més famosos de la història. Comencem amb els ximpancers. En el rànquing, com a primera ximpancé que es va fer famosa gràcies a la gran pantalla a la dècada dels anys 30, la Mona Cheetah, coneguda mundialment per coprotagonitzar les clàssiques pel·lícules d'en Tarzan. Ella, ella. L'any 1961, el ximpancé Ham es va fer famós al ser el primer enviat a l'espai per la NASA a la càpsula Mercury Redstone 2. El seu viatge va ser un èxit i gràcies a ell es va aplanar el camí als vols espacials pels humans. Andromeda. Als anys 80, famós es va fer el company inseparable del cantant Michael Jackson en Bubbles. Ahir que xerràvem de Queen, justament en Michael Jackson era gran fan de Freddie Mercury, però no van gravar mai una cançó junts, perquè en Michael entrava a l'estudi amb el seu amic ximpancé, cosa que en Freddie no li agradava gens, trobava molt poc professional i per tant no van arribar a un acord, no es va negar en Freddie a gravar el tema si entrava en Bubbles, i en Michael volia en Bubbles al seu estudi.
Normal.
En Bubbles avui viu a Florida molt tranquil, en un santuari de ximpancers. T'imagines que vingués un ximpancer per aquí?
A l'estudi,
a tu t'encantaria.
Jo seria feliç.
És que els agraden els animals. You wanna be bad, just be it. Actual, famós a les xarxes socials, al món de l'art, en Limbani, un ximpancer de Florida que es va fer viral per pintar quadres que, atenció, es venen per $2,700.
Déu-n'hi-do.
Taurons, hem d'anar molt a la gran pantalla. Aquí, el gran tauró blanc mecànic creat per Steven Spielberg el 1975, el Bruce, el tauró vegetarià de sa pel·lícula Buscando a Nemo, cercant en Nemo. Simpàtic, aquell tauró, eh? Com l'has vista, la pel·lícula, o no?
No l'he vista.
No l'has vista. I doncs hi ha un altre que diu Lev Shark, que és un ballarí vestit de mascota de tauró que es va fer famós pel seu espectacle a la Super Bowl l'any 2015.
Una tintorera ha arribat a la costa de Cala Galdana Ferreries per sorpresa dels banyistes que eren allà. Segons ha explicat l'autora de les imatges, cap al migdia, després de fer esport, ha decidit nedar, quan al cap d'una estona ha vist l'aleta de l'animal i ha sortit a l'aigua.
M'he anat a fer l'acabada, ha estat quan he vist l'aleta del tauró o la tintorera i he començat a córrer cap a de fora perquè justo ha estat molt gros.
Això són els taurons que mos arriben qualque vegada aquí a la nostra illa. Aquest justament va ser a Cala Galdana el 2021. També el 2024 en va arribar una tintorera de 2 metres a Arenal d'en Castell, que els socorristes, evidentment, van tancar perquè, tot i que no són perilloses, però fan un poc de por. És que els taurons ens l'han posat com un animal molt tremendo, les pel·lícules.
Sí, sí, l'han deixat sempre fatal.
L'han deixat molt malament. N'hi ha un altre que és en Deep Blue, que aquest és el més gran que s'ha trobat mai registre, el més gros de tauró blanc, molt depredador. 6 metres de llarg, 2,5 tonelades d'animal. Imagina't, trobar-te aquest tauronet per aquí a la nostra illa, tan tranquils que estem. I Henry Méndez, en combinació con lo más fuerte. I d'orques, acabam amb en Keiko, l'orca que va protagonitzar la pel·lícula de Liberata Willy. La van capturar el 1979 a Islàndia, va viure a Mèxic, a Canadà, abans de saltar la fama a Hollywood el 1993, gràcies a un equip de caçatalents cinematogràfics que es dedicaven a buscar caçatalents animals. Ha de ser una bona professió també aquesta,
hosti, sí,
no?
Eh?
Van arribar a Mèxic, van arribar al Reino Aventura, van veure en Keiko, van dir, home, m'encanta, i llavors van fer la seva història pel·lícula, pel·lícula la seva història, va donar la volta al món i també en Keiko va ser aquell símbol per impedir que els animals aquàtics o qualsevol altre animal fossin objecte d'entreteniment pels humans i també en contra de la vida en captivitat. I ara sí, ve la pregunta. Vinga, atenció, vam que tant sou experts de les tintoreres.
Sí.
Sí? Sí? Coneixes el tema? Vinga, va, quants animalets poden tenir, quantes cries poden tenir les tintoreres?
14.
14, diu, vinga.
25.
25, pugeu amunt.
40.
40, 7. Bé. Va, et dono una segona oportunitat que avui l'he liat molt en tu.
48.
Bueno, poden arribar fins a tenir 100 cries. El més habitual és
pues
que
per
sigui...
Per què dius 40 bé?
Bueno, perquè ara t'ho dic. Pere, deixa'm acabar. Tot i que el més normal és que siguin entre unes 35...
Ah.
I 40 cries, per tant, el premi se l'endú.
Avui guanyes.
En Pere Gibert. I una cosa molt curiosa és que també quan es queden embarassades i han de tenir les cries, uns dies abans deixen de menjar per evitar tenir gana i bueno, per perdre la gana i evitar devorar els seus fills.
Compro morcilla, compro fuet de ti.
Coses que fan els animals.
Coses que passen.
Coses que passen a la natura. Hi ha coses molt cruels a la naturalesa. Molt cruel. A la humana i a l'animal.
El que s'ho passa millor, Sant
Jordi. Això s'ho passa molt bé. Estoy hecho lío. Dime, mi amor. Bé. Vinga, dime, mi amor, què tenim preparat avui pel programa, Pere?
He de fer el sumari amb aquesta cançó de fons,
home, clar.
Ok.
Ahir va tocar una camela, avui et toca l'amor.
Vinga, va, conversarem amb en Guillem Mercadal, coordinador de la campanya d'estiu Sos Posidònia i vicepresident de l'Associació Posidònia Menorca, per ratllar de la importància de preservar la Posidònia del litoral menorquí en aquests mesos de màxima activitat d'embarcacions recreatives a la mà. Després ens endinsarem en el món dels corsaris menorquins gràcies al nou llibre de l'historiador i arxiver de Ciutadella, en Marc Pellicer, que acaba de publicar Els corsaris de Menorca. I avui és dimarts, per tant, saludarem el nostre genealogista de capçalera, Antoni Tudurí, amb la seva secció Les cosetes d'en Tudurí.
No le hagas caso, vive tu vida feliz y contenta y deja los haters para atrás.
Anem a conèixer l'actualitat de la jornada aquesta hora del dia, que començava amb bona notícia. La platja de Sant Andreu ja està oberta?
Sí, ha reobert el bany avui matí a les 10. Les analítiques han confirmat que no hi ha contaminació i que l'aigua és apta per al bany. S'ha hissat doncs ja la bandera verda i d'aquesta manera la platja reobre després que dijous passat hagués de prohibir-se el bany pel vessament d'aigües residuals. Pere Fiol és regidor de Medi Ambient de Ciutadella.
Hem obtingut un resultat d'aptes per al bany. S'ha procedit a donar l'ordre de tornar a col·locar la bandera verda per fi i poder obrir en el bany a la platja de Sant Andreu.
Un incident que es va produir per una acumulació de tovalloletes que va provocar l'avaria a l'estació de bombeig.
Tornar a demanar la implicació de la gent, dels ciutadans, ciutadanes i dels visitants, que l'importància de no tirar tovalloletes a través dels vàters, ja que són una de les principals causes de tots els problemes de les estacions de bombeig.
Els restauradors de la zona han lamentat les pèrdues durant els dies en què la platja ha estat tancada perquè l'afluència de clients, asseguren, ha baixat de manera considerable. També és notícia la plana de tribunals perquè demanen 11 anys i 9 mesos de presó per a un acusat de dos delictes d'agressió sexual a una menor de 16 anys a prop de la Casa de la Infància de Mó entre el 2021 i el 2022. La Fiscalia sol·licita que una vegada complida la major part de la condemna o bé quan obtingui el tercer grau se l'expulsi del territori espanyol amb la prohibició de retornar-hi durant 15 anys. Segons ha relat el Ministeri Fiscal, l'home d'origen marroquí es va trobar la menor passejant amb dues amigues i la va besar a la boca sense el seu consentiment. Uns mesos després la va tornar a trobar, en aquest cas sola, i va obligar-la a fer-li una fel·lació. Com a conseqüència, la menor va patir depressió, ansietat, por i estrès, motiu pel qual va haver de rebre tractament mèdic. Fiscalia també demana una indemnització de 15.000 euros per a la víctima, a més d'una ordre d'allunyament. El judici està previst per demà matí a l'Audiència Provincial de Palma.
Aquestes seran les notícies a les 2:30 més, amb ses que encara està fent feina el nostre company. Gràcies.
Que vagi bé.
Fins d'aquí una estona.
M'arrossec per allò on vaig, m'estalvi d'energia, jo fugo fins les pestanyes. I sa vorera que rebull, els peus a vin i de lim, faig camí entre ses mates.
Molta xafogó. He de dir que ahir en Jordi també hi era, en el claustre, vam anar a la inauguració del cinema La Fresca,
sí.
I van ser molt simpàtiques les companyes organitzadores perquè el van rebatejar el manco ahir. Cinema La Fresca, cinema a la xafogó, perquè en feia molta i avui també.
Sí, perquè tenim les temperatures similars als darrers dies, amb màximes de 35 graus i nits tropicals amb mínimes que no baixaran dels 23 graus, però clar, la sensació és de xafogó. Per què? Perquè tenim la humitat per damunt del 80%. Tenim el cel enterbolit per pols en suspensió i tenim vent fluix de sud, de migjorn, i per tant l'únic punt de respir el podem trobar al litoral per la presència d'alguna brisa costanera.
Però el temps avança.
I sí que avança, sí, són les 12:17 minuts, pausa i seguim.
Sí, 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 s'agraeix.
I observa atentament la vida de ses aranyes diminutes i vermees. Tu a vol en el seient i es volant en erupció, jo fugo fins les pestanyes. I hem cercat un raconet per fer pícnic entre tots, a redassa des migdia, hem obert un bon meló, recordant ses aventures de quan érem fiats petits. Jo començo a fer badalls, allargat davall d'un pi, i remenant en sa memòria, tanca els ulls amb aquest frit.
Dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és Dial.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El Dia Menorca. Fet a casa.
Amb aquest bon temps, la costa menorquina s'omple d'embarcacions recreatives disposades a gaudir de la mà. Però com cada any, a aquestes alçades de la temporada, hem de lamentar una gran quantitat de fondejos il·legals damunt les protegides praderies de Posidònia i encara queden molts dies de temporada alta.
L'associació SOS Posidònia controla els comportaments irresponsables de alguns patrons, com és habitual cada estiu, i a més informa del risc que comporten aquestes males pràctiques per preservar el medi marí, a més d'estar prohibit per llei. Ens acompanya en Guillem Mercadal, coordinador de la campanya d'estiu SOS Posidònia, vicepresident també de l'associació Posidònia Menorca. Com estàs, Guillem? Bon dia, benvingut
bon
dia. A l'estiu més.
Bon dia, bon dia.
Com estan anant els fondejos que enguany? N'heu detectat molts d'il·legals? N'heu denunciat aquest estiu molts?
Enguany, el que duim d'estiu, han fet 941 observacions, n'han trobat 467 damunt Posidònia i 105 que no han pogut revisar perquè no han tingut mitjans per fer-ho. O sigui, aquells que estan en el límit entre la Posidònia i l'Arena no, i no saps si té sang o la Posidònia o la Arena, aquests no es poden revisar si no hi vas.
467 damunt
Posidònia.
Sí, perquè
enguany hem incorporat un sistema de vigilància que complementa i quasi substitueix la nostra feina, diguem-ne, física, sinó que és via aplicacions d'internet que te permeten veure la posició dels barcos geolocalitzats en el moment, contrastats amb un Google Maps o un Google Earth d'aquest que surten la posició i veus si són damunt Posidònia o no directament des de casa teva.
Clar, el que passa, us va de meravella, no?,
de meravella,
aquesta aplicació.
Relativament, perquè, per exemple, tenim un punt negre a la silla de la galera, la pàgina aquesta detecta 4 vaixells sobre Posidònia, i la veritat, n'hi ha 30 i pico.
Aquest punt perquè negre vol dir que no els podeu localitzar per el georradar, per tant...
No, els punts negres volen dir llocs on any rere any es repeteixen els fondejos il·legals allà mateix. Val. M'ho dic perquè és un exemple de que es veuen via aplicació, però en la realitat n'hi ha molt més, perquè no tots els barcos, els vaixells, estan obligats a dur GPS posicionador per obligació a partir d'una certa eslora. Els vaixells més petits, de 20 metres per avall, no estan obligats, és voluntari, i per voluntari o el duen o està pagat.
Clar, llavors, per això és tan necessària la feina complementària, clar, que és la que heu fet tota la vida, d'anar amb les vostres embarcacions a controlar si estan o no fondejats damunt Posidònia.
Clar, en teoria, des de l'any 2018, que el govern balear va fer un decret de protecció, alhora va crear un servei de vigilància. Aquest servei de vigilància fa bona feina, però hi ha zones que no arriben. Hi ha una sèrie de coses que no repeteixen any rere any de que no es milloren. I nosaltres insistim molt en el servei, en el responsable de servei, de que això es té que millorar, perquè hi ha zones que estan molt ben aclarides, que el cas de si hi ha l'aire, anar perfecte.
Si clar, és protegida.
No hi ha ningú que fondegi, alguna hi ha, perquè després hi ha forats que també s'hi posen. Per exemple, quan la vigilància acaba a les 5 de capvespre, saben que no hi ha vigilància i algun sunset lover d'aquest que deien nosaltres, que van a veure la posta de sol, es fiquen allà damunt. I aquí anem nosaltres, quan nosaltres apareixem a fora hores, per dir-li això. Aquest cas, Esport de Fornells també ha millorat moltíssim en relació a altres anys, hi ha molta vigilància, i es dona la paradoxa ara que el govern balear, a través de dues conselleries, la conselleria de la Mà i la conselleria d'Agricultura, han dotat d'eines, d'embarcacions ultramodernes, a la vigilància de la Mà. El que passa és que no hi ha mitjans humans per manar-les. Clar, els únics que poden actuar en aquest cas són els agents de medi ambient, i són molt pocs, molt pocs. Surten, però no tenen mitjans. Per tant, d'aquí necessita una ampliació de la plantilla, no de vigilància de la Posidònia, que és una empresa externalitzada a cara a la mena Eulen, sinó que gent titulada i que pugui sancionar de debò. O sigui, un cop sancionen de debò algun infractor, s'han acabat les bromes.
Clar, la gent encara funciona amb aixines, no? Mm. L'ésser humà és aixines, perquè vosaltres des de SOS Posidònia el que podeu fer és informar de que estan fondatjats damunt Posidònia, de la importància i la perillositat de fer-ho i de les sancions possibles, però no podeu sancionar.
No,
i per
no,
alguns
no,
patrons,
nosaltres,
això no,
ni,
és...
Ni nosaltres, ni els vigilants.
Ni els vigilants, clar, però això són els agents.
Són els agents, mediament, els que tenen que actuar. I clar, això implica que l'administració estigui implicada bé. I s'estima més, de moment, s'estima més informar que no fer aplicar les normes.
I que llavors us deveu trobar molts patrons que vosaltres no es deuen prendre en sèrio, tampoc, perquè si no multes, jo per què tinc que sortir d'aquí?
I tu quién eres? ¿Tú quién eres policia o què?
Clar, situacions incòmodes de feina que feis voluntàriament.
Sí, va, dius, bueno, és igual, ja és igual. A vegades quan passes en aquest plan penses, mira, millor agafar, apuntar la matrícula i enviar-la a la conselleria i que vagin el que vulguin. Ja estan en plan bord.
D'aquestes 467 embarcacions que heu detectat damunt Posidònia, s'han fet denúncies en aquests casos?
Nosaltres totes les coses que detectem damunt Posidònia ho passam a la conselleria. No sé què fan ells. Abans hi havia un telèfon Posidònia que allà podies fer les queixes de les coses, i ara funciona a intermitències. Hi ha moments que va, moments que no va. I, bueno, i clar, però nosaltres ara el que tenim clar ara són els punts negres que allà han d'actuar, el tenim ben aclarit, perquè l'any passat ja vam fer una estadística de les zones, i el punt negre que hi ha ara més important és a la cala de Degollador i lloc de la Galera, Ciutadella.
A prop del port de Ciutadella.
Ve dins del port.
És ben dins
la platja gran, que dèiem així.
Platja gran,
però la banda de davant és lloc de la Galera, però allà s'acumulen barcos cada dia. I allà hi havia Posidònia, ara queden restes de les Posidònia esquinçada, perquè cada dia. I allà s'hi va només quan nosaltres ho denunciem. Que ports passa per allà contínuament i no es dura. Nosaltres vam tenir una reunió amb el conseller de la Fuente, la van tenir a Fornells, i li van demanar que la conselleria, a través de Ports i els Balears, ampliés el port de Ciutadella, de la zona 2, i ampliés a lloc de la Galera i Platja Gran, i que gestionés els fondejos a través de les boes aquestes com hi ha a Fornells, com hi ha a l'illa d'en Colom, de pagament. No es pot fondejar, i només és qui paga. És que és l'única manera de que Posidònia estigui aclarida, perquè si no, és, no quedarà res.
Clar, aquest és el punt que més us preocupa ara
sí.
De Segalera. Ara
sí, tenim el cas de Son Saura, també, Son Saura del Sud, que allà hi ha moltíssim, és una cala molt resguardada de vent del nord, moltíssim de fondejos d'allà damunt, que també hi ha que posar una solució, perquè és cada dia. Després hi ha el parc natural de l'Albufera del Grau, que està sense vigilància molt de temps. No sé què passa, allà de seguir, veu que tenien una barca d'esparc, vigilància, però no tenien el personal perquè el personal havia cessat, bé, problemes interns seus, que no hi havia vigilància. I clar, i aquest, en teoria, tenia que arribar fins a Mesquida i fins a la Mola, i com ja anaven en esparc, i a la Mesquida hi havia fondejos, els vecins de la Mesquida estaven rebotats també, que dient en els barcos que s'anessin d'allà, sigui així de caliu. Després hi ha el tros entre Minibeca i Silla de l'Aire, que allà també els dies de tramuntana allò se n'hi posen moltíssims, cerquen serradossa del vent i es col·loquen d'un Posidón allà. Per tant, allà anar feina a fer. I ara m'ho ha aparegut aquest any, de nou, serà un punt nou de conflicte. Serà Nadal d'en Castell. Serà d'en Castell, abans era més tranquil, ara hi ha molt de fondejos d'un Posidón i serà d'en Castell. O sigui, i és aquí on s'ha d'actuar. Va tenir una reunió en l'equip de feina de la conselleria, bones paraules, bon no sé què, però la veritat és que de dia 1 de juliol avui no he vist cap resultat. L'únic que ens queda és fer-ho, perdona, és fer-ho públic. Perquè estem callats, no diuen res, pensant a veure si aquesta cosa...
I, per exemple, si només són els agents de medi ambient, totes les autoritats portuàries, els agents que hi ha en autoritat portuària, que també hi ha Guàrdia Civil, no? Si no m'equivoco.
La Guàrdia Civil, a la mà no existeix. A Menorca no existeix.
Bueno, però sí, hi ha sí, vigilants
autoritats. A Mallorca sí que sí, a la Guàrdia Civil pugen els barcos de duanes, d'Hisenda i persegueix. Aquí?
Aquí no.
Aquí solen venir dues vegades en l'any i es fiquen una vegada a Port de Ciutadella i a Port de Moll i es dediquen a passar sedats i posar multes. Tot falta paper de no sé què. El Seprona, per exemple, tenia una barca fa molt d'anys i la barca estava per Montes Moll de secular-se allà.
Quantes barques hi ha en aquests moments entre les vostres, de Sos Posidònia
i govern?
Vosaltres una, i govern, consell?
En teoria són tres de Conselleria d'Agricultura, una del Consell, després hi ha, no sé si són quatre de la Conselleria de la Mà, que són aquestes superlanxes, i han aparegut dues o tres que no sé de qui són.
O sigui, i estan funcionant o fa per manca de personal
que,
no funcionen?
Jo crec que estan fondejades i el personal, jo no, i ni cap company meu els ha vist per la mà. No sé si estan... Els vigilants de Posidònia sí que ens han trobat, vale? Però aquestes lanxes tan modernes que hem comprat, ni una.
I aquestes tenen uns horaris, valtros des de l'associació amb la vostra barca, em deies que sortiu avui cada vespre, però quan ells acaben queda sí. Desprotegit, tota silla no la podeu abarcar.
No, però mentre unes són a la mà, les altres estan mirant amb els de so, i clar, i va, la llista és impressionant. Mira, aquí anem apuntant, llàstima que no es vegi. Però...
En Guillem, vos ho explico, perquè sempre ve acompanyat d'una llibreta escrita, boli, mira, a mà. Tot això són?
Això són els fundes... Vam començar els més de 23 del 3, uh-huh. I ara en duim ja 400 noms i tot dels barcos que hi ha dintre, 467 registrats fins aquí, 467 la nacionalitat i després el tipus de barco, i ara se mos dona que hi ha moltíssim de societat francesa, molt de francesos i molts de uh-huh. menorquins.
Encara. Perquè... Mira que s'han fet feines de conscienciació, d'informació.
I aquí és una cosa que ens falta. Hi ha que incidir molt en els clubs nàutics, hi ha que dir-li molt, perquè la majoria de coses, com us atracam a un barco que estava en Posidònia i li donem un fulletó d'aquests...
Uh-huh, que teniu uns fulletons que ens has dut que són els que informen un poquet de la importància de les praderies.
Sí. La resposta és, no ho sabia. Pot ser que algú faci jugui de pillo, t'he dit que no ho sap, però per regla general pot ser que hi hagi molta desconeixement, o sigui, falta pedagogia en els llocs d'origen dels vaixells, falta que algú vagi allà, hi hauria de ser qualcú del govern.
Guillem, i el decret llei del 2018 en què empara totes aquestes més de 460 embarcacions que han fundatjat damunt Posidònia?
No sé què ha fet la conselleria. Tot això ho han passat allà a la conselleria. Ells són conscients d'això. O sigui, no sé, després que ho vulguin fer o no vulguin fer, no. Ara, el que sí que haurien de fer és, i crec honradament, és treure la gent de medi ambient, treure més places i més so, i que tu hi ha d'haver, perquè ara sí que poden. Abans no podien sortir a la mà perquè no tenen titulació. Ara tenen titulació per anar a l'aigua. Per tant, però són molt pocs, i part amb els incendis forestals estan en mínims.
Clar. I protegir zones, com per exemple Silla de Saire, que s'ha protegit, és una bona solució. A la Galera, si està dins del port, s'hauria de poder ampliar zona portuària.
En teoria, el conseller de la Fuente es va dir que sí, que es podria ampliar el port allà dintre, però que això era una reducció en costes i que podia estar un parell d'anys. Que els tràmits eren lentíssims. I per tant, clar, no podem esperar 2 anys que solucionin, no? Per tant, qualcú hi té que anar. I van, perquè nosaltres, el dissabte de Sant Joan, vam fer un vídeo de l'Ugí, hi havia 35 barcos allà dintre. I a sol demà no n'hi havia ni un. O sigui, qualcú hi havia anat. O sigui que... Però el que no es pot anar és quan un vací denuncia, el que han de fer és faró d'ofici.
Guillem, si ens trobem qualcú fundatjat damunt Posidònia, què podem fer? Si qualcú us escolta, es pot comunicar amb...
No, sí, el primer de tot, si es té les ganes de ser un poc activista ambiental, és apropar-se al vaixell, dir-li molt bé que està malament i que facis favor d'un encendre allà que no pot estar bé, que dirà que no ho sabia, el bé possible. No? Després, si no fa cas, ja és telefonar I en cas de que no contesti ningú, su 112 també desvia les cridades allà on toca.
Perfecte.
I els agents de medi ambient són els únics que poden sortir i poden sancionar i poden obligar. O els apronen en el seu moment, uh-huh. quan hi era, no sé si hi és ara.
Telefonant al 112, sí, sí. que és sí, la via més fàcil de recordar, sí. també podem demanar ajuda i informar que hi ha algun vaixell fondejat damunt Posidònia.
Sí, sí.
Moltes gràcies, com cada estiu, un plaer tornar-te a veure. Bona feina, enhorabona a tots els membres de l'associació SOS Posidònia per la bona feina que feis i des del Dia Menorca aquest missatge un any més de no fondejar en praderies de Posidònia menorquins. No ho dic, no ho sé dir en francès, si no ho diria en francès. Sí, no sé si m'ho escoltarà qualcú en francès. Aquesta hora del dia m'està tots a la mà.
En francès també s'ha dit, vous en crez sur la Posidònia. Respectez la mer, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, moltes gràcies, Guillem Mercadal.
Gràcies a vosaltres per fer la difusió.
Forta abraçada.
El Dia Menorca.
Les 12:35 minuts i mentre en Guillem agafa totes les seves llibretes i se'n va a protegir la Posidònia a fer bona feina, nosaltres canviem de tema i us presentam ara un llibre. Bueno, anem a fer un viatge en el temps, anem a conèixer els corsaris de Menorca, perquè després d'anys de recerca, l'arxiver i historiador Marc Pellicer acaba de publicar Els corsaris de Menorca al servei de la Gran Bretanya 1778-1782. Amb aquesta obra surt a la llum la història dels 94 corsaris menorquins que van participar a la guerra d'independència dels Estats Units enmig de batalles, naufragis, victòries i derrotes. Aquesta és la proposta del viatge en el temps que us fem avui.
Sí, a més és un llibre que identifica els protagonistes, que posa nom als tripulants, als inversors i a molts dels nostres possibles avantpassats. Marc, bon dia, com estàs?
Bon dia, hola.
Bon dia.
Quan vas començar a fer tota aquesta feinada, tota aquesta recerca, i com ha estat aquest viatge personal, gairebé, no?, podríem dir, entre fonts documentals?
A veure, això és una feina tan llamuga, que es diu, que és fer una fitxa de cada barco i anar amb el temps cercant i trobant, i així formar una història.
Perquè no és una època que hagués estat gaire investigada fins ara.
Gens. De fet, ho vaig trobar per casualitat. Jo estava a l'arxiu diocesà de Menorca i llegia les peticions de les viudes per poder-se casar amb altres homes perquè els seus marits havien desaparegut a la guerra. I aquí és quan me vaig començar a interessar perquè sortien noms de barcos i capitans i així vaig començar a reconstruir aquesta història.
Una història que ja es troba a les llibreries des del passat 7 de juliol. Què sents ara que tens l'obra publicada a les mans i també a les mans dels primers lectors?
A veure, ara no m'atrop. Tenc síndrome d'Estocolmo. He estat tant d'anys cercant que ara me sembla que tenc molt de temps lliure.
Quants anys has estat, Marc, cercant informació de 94 corsaris? No són pocs.
Això vaig començar el 2003, i però quan m'agobiava ho deixava, perquè jo pensava que això no seria possible acabar-ho mai. I tornava i ho deixava, fins que fa dos anys vaig trobar els contractes de cor de tots els barcos que jo havia investigat i vaig dir, bé, ara és hora d'acabar-ho. I així ha estat.
Perquè ja havies fet una primera publicació amb alguns de les investigacions d'aquests corsaris?
Sí. Tot d'una, em veig com es va votar i vaig trobar les històries, 66 concretament, i els vaig publicar. Però tenia el cor de... pensava que no els havia trobat tots, i efectivament era així. I ara que els tenia tots, és hora de treure el llibre definitiu.
Així que és la feina definitiva, eh? Després de 66 històries encara n'has trobat moltes més fins a arribar als 94. Que alguna història que ens puguis contar d'aquests corsaris menorquins?
És que n'hi ha tantes, però per exemple el Maidstone va ser capaç de capturar dues esquadres de cinc barcos i tenim documentades aquestes batalles perquè he trobat la correspondència del capità d'esbarco, una seva gent que vivia a Anglaterra. I reconstruint aquesta història podem trobar una batalla naval espectacular.
Clar, a quina Menorca ens situam entre els anys 1778 i 1782?
Us trobam una Menorca moderna dins el que era l'àmbit mediterrani. Has de pensar que mentre que el 80% de la població d'Europa era del món agrícola, a Menorca només era el 46%. Aquí vivien del comerç i de la mà. Aquí és l'importància d'aquest treball, perquè el 1778, quan Espanya i França declaren la guerra a la Gran Bretanya, aquests barcos mercants es converteixen en corsaris. D'aquí és l'importància.
Clar, perquè per aquells que no... Què era un corsari? Com eren aquests? Qui eren aquests corsaris?
Val, perquè m'entengueu. Un corsari és tot el contrari d'un pirata. Un pirata és un delinqüent. Un corsari és una persona que rep un permís, una concessió, per auxiliar les naus de guerra. O sigui, en títol privat, atacar naus enemigues. Seria un poc el resum. I qui eren aquestes naus? Eren els barcos mercants que se'ls va posar 1, 2, 10, 20 canons i van sortir a la mà i es van posar a capturar naus franceses i espanyoles.
I aquestes naus, on anaven totes aquestes naus? Quins eren els moviments d'aquella època i quin era el comerç també? I quin paper hi jugava Menorca? Estan en un lloc enmig de la mà bastant estratègic.
Sí, ara tu t'has d'imaginar per un moment que és Mediterrani és com l'estret d'Hormuz, que tots els barcos mercants estan obligats a passar pel Mediterrani. De cop, el Mediterrani queda aïllat per els menorquins, perquè se tanca l'estat de Gibraltar, i els menorquins comencen a atar les rutes del comerç mediterrani, o sigui, fer xantatge a les nacions enemigues. Què feien els menorquins? Passaven per Mallorca, per Barcelona, tot el Golf de Lleó, tota la costa del sud de França, i així anaven fent cercles durant 4, 5, 6 mesos, i després tornaven amb tot el botí. Era un poc la ruta.
I Marc, com estaven organitzats aquests corsaris d'aquestes embarcacions? Perquè en el llibre també desgranes un poc les funcions, no? I el fet que pràcticament funcionaven com petites empreses.
Sí, hi ha 94 barcos, però hi ha unes 180 o 190 empreses. Jo en el llibre explic com es forma una empresa corsària a través d'una societat inversora. De fet, en el llibre desgran cada un dels inversors amb els doblessos que posava. Després, una vegada aconseguit els doblessos, es feia un contracte amb un capità de corsaris, que és el que aconseguia la tripulació, que també ha aconseguit els noms de totes les tripulacions i les parts que els hi corresponen del botí. Després es feien a la mà, capturaven tothom que podien, i després es repartien els botins 50%. Això és un poc, resum, superresum. Quin tipus de nau s'utilitzava? Principalment els mercants de Menorca, xabecs, pincs, tot i que a vegades trobàvem grans bergantins o barcos que estem més acostumats per al cine o les pel·lícules.
Poses xifres, el nombre de vaixells corsaris, el nombre d'homes que integraven les tripulacions, però també hi poses noms a patrons, a oficials, a mariners, a armadors. Quin és el valor genealògic que porta aquest llibre a la societat menorquina?
A veure, és molt senzill. Tu tens un llinatge. Basta que sapiguem el teu llinatge, ja sabem si tens un avantpassat corsari o inversor de cors. De fet, l'exhaustivitat dels noms és brutal. Fins i tot trobem noms italians que actualment semblen molt menorquins i van començar a Menorca com a corsaris. Per exemple, te posaré un exemple, el llinatge Cacciot. Els Cacciots de Menorca venen d'en Giovanni Cacciatolo, que és un mariner napolità que va pujar en el Sant Antoni de Pàdua a Gènova i va ser contractat com a mariner de corsaris. Això és un petit exemple. o la família Aguiló, de Ciutadella. Els Aguilons venen d'un mallorquí que se va incorporar a Menorca el 1779 per anar embarcat a un corsari. I així, tots els que tenim.
Justament ara, Marc, els dimarts sempre fem una secció de genealogia amb un expert en genealogia, que és Antoni Tudrí. Jo no sé si tu el coneixes, en Antoni, que el tenim ara mateix escoltant tot el que ens estàs explicant, perquè ara ve la seva secció dedicada a genealogia. Ell ens n'ha ratllat bastantes vegades dels corsaris. Toni, que hi ets?
Hi som, hi som.
Que us coneixeu o no, amb en Marc Pellicer?
Ja ho crec.
Una mica.
Ja m'imaginava jo que vos coneixíeu.
Sí.
I de què et sembla, Toni, tot el que explica en Marc?
Estic ansiós de diumenge que arribo aquí, el primer que faré dilluns serà comprar el llibre d'en Marc.
Bona lecció.
Està previst.
A veure, a tu t'encantarà, Toni, perquè... O sigui, si tu fas la teua genealogia i te mires el llibre, sí, i el trobes, ja saps història del barco, sí, on anava embarcat. Jo mateix he trobat, sí, els meus avantpassats. Dos corsaris, clar, meus, en Pau i en Mateu Benejam, van anar amb el Sant Antoni de Viana embarcats. I sapiguent la història del barco, saps la seva història. I això és molt interessant.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Bona feina que has fet.
Així que has trobat avantpassats teus, fins i tot, Marc? Això és una font documental impressionant.
Sí, jo quan feia l'història del Sant Antoni de Viana i vaig trobar la tripulació, dic, bueno, i me sona molt que els noms Mateu i Pau. Vaig mirar la meva genealogia, que la tenc feta, i dic, ostres, ja està, l'he trobat. I així tot, tot el que vulgueu.
Ja estic el més a part que puc, eh?
Més d'una persona tindrà oportunitat també de, a més de fer aquest viatge, perquè al cap i al fi sembla totes aquestes històries podrien ser ben bones de novel·les d'aventures, o no?
Total! Tenc batalles navals, naufragis, motins, assassinats, de tot, de tot el que te puguis imaginar. Fins i tot tenc la correspondència de capitans amb el seu agent que li explica que s'està conspirant contra ell dins el barco. Bo, com una pel·lícula.
Tota aquesta documentació, on l'has aconseguida? Deuen haver-hi documents espectaculars, no? A més, ets arxiver, et mous bé en els arxius, sí, històrics.
Sí, a veure, aquest llibre està en base, sobretot, a uns 7 arxius. Dos de Menorca, que és l'Arxiu Provincial de Mo, o es diu Diocesà de Menorca, dos d'àmbit nacional, que és l'Arxiu General de Simancas, o l'Històric Nacional, i després, a l'estranger, m'he basat en el Heronside Local Studios d'Inglaterra, amb el Gibraltar National Archive de Gibraltar, o amb l'Arxiu General d'Urrellarme, de Bèlgica.
I ja has anat també tots aquests arxius?
He anat, ho he consultat. Bueno, alguns he aconseguit coses per internet, també, que avui en dia tenim aquesta eina. I entre tot he aconseguit reconstruir aquesta història.
Aixalat, Marc?
Uah. Jo no assumi altra cosa ara que corsaris. Torna de loco.
Quina meravella. Escolta, ja tenim ganes també de tenir el llibre entre ses mans. Aquest divendres a les 7:30 en el Museu Saura Morell de Ciutadella es presenta el llibre oficialment i ja tindrem oportunitat també de saludar en Marc, felicitar-lo i endur-nos aquesta joia de llibre cap a ca nostra per xuruar, llegir i cercar informació i viure aquestes aventures dels corsaris menorquins. Una forta abraçada, Marc, i gràcies, com sempre, per atendre la telefonada del Dia Menorca.
A vosaltres, per donar massa oportunitats de xerrar. Gràcies.
El Dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és informació.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100.
Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
El dia Menorca, fet a casa.
I amb tots vostès, en Toni Tudorí, vingut des del castell.
Ara em toca jo.
Atenció!
Paguen bé, em paguen bé. Diuen gràcies, gràcies.
Ses cosetes...
Com es diu vostè?
D'en Toni Tudorí.
Et toca, toca.
Que em toca.
Senyor Tudorí,
digui.
Dels corsaris cap a on mos portes avui en aquesta secció meravellosa que és vostè el director i corresponsal?
Això que sé on es porta, va. Avui se m'encés una llumeta i és de veure, aprofitar les estadístiques reals, Per exemple, el Institut Nacional d'Estadística publica cada any els noms, els llinatges i tota la gent de tota Espanya, no? Primers llinatges, segons llinatges, mescles de primer i segon llinatge amb el mateix, i jo m'he dedicat a mirar el de l'any 2024, que és el darrer, que sé que s'ha publicat el 25, no ho sé. En aquests llistats només consten els que tenen més de 100 entrades. És a dir, que n'hi ha uns de molts parcials o molt, molt puntuals que no hi surten, però és perquè són de menys de 100, una freqüència inferior a 100. I què he trobat? Home, doncs, no sé, els llinatges d'Espanya, no? Que clar, hi ha milions. Sabeu que el primer és el García.
Mira.
Quants, el García té quasi 3 milions de persones.
En total, en total quants n'hi ha? Ho saps, això?
Bueno, no, quantitats de milions, evidentment.
Bueno, sí,
però clar, el nom García pot sortir a diverses... No són que siguin 50 milions de persones.
Clar.
Són les vegades que conté allò que surt el llinatge primer o
García.
Segon.
Per tant, el top one García és García.
Sí, prop de 3 milions de sortides. El segon ja tenim tota la partida dels EZ, fills d'en Rodrigo, Rodríguez, González, de Gonzalo, Fernando, de Fernando, López, de López, Martínez, de Martín, Sánchez, de Sancho i Pérez, de Pedro. El Gómez també el tenim, amb la vora d'un milió, i finalment el top 10 aquest, top 10 o com li vulguin dir, és el Martín, que ja no és EZ.
Això és el top 10 de llinatges a Espanya.
Sí.
Fantàstic, molt bé. Ens arriben consultes? Ens arriben consultes? Podeu fer les vostres consultes,
no,
si voleu, al WhatsApp del programa, però ens ha arribat un missatge. Demanen posicions exactes dels llinatges de l'equip del programa El Dia Menorca. Quants llinatges té cada llinatge del Dia Menorca persones, nosaltres?
Per on començo?
Per on vulguis.
Per vostè. Ai, mami.
Ah, a jo.
Ai, mami està en la posició sobre 26 milions, perdó, sobre 20... T'ho diré mal, ho dic malament. Sobre 26.000 llinatges diferents, 26.000 llargs, la mami està en la posició 15.848.
Oh.
Per què? Perquè sou... En costen 407.
Són poquets.
En tot Espanya.
Són pocs.
Poquets.
Són poquets.
Per això, sobre la llista de 26.000, esteu en els 16.000, més o menys.
Molt bé, mira, o sigui, 26.000 llinatges a tot Espanya.
26.000 llinatges a ser d'Espanya. Sí,
I Gibert, quina posició la tenim?
Gibert està molt bé. Gibert està al 2029.
Mira, estàs molt
bé. De 26.000,
Perquè n'hi ha 4.700 aproximadament.
O sigui que Gibert, molts, n'hi ha molts.
Contra 407, que té un desastre. Aviam, aquest que toca les maraques aquestes.
El missatge l'ha enviat en Fàbregas.
El Fàbregas està en el número 9.732.
Tots som Mira. Jordi.
Quants cops?
Bueno, Jordi, no t'ho dic, tots sou Fàbregas. 670 entrades.
670 entrades.
No, vol dir que sí. Algunes de primer i algunes de segon.
Diu en Jordi que...
Ara jo m'ho demanaré jo mateix.
I en Tudorí?
El Tudorí.
I tant.
Home, el Tudorí està a la posició 8.041.
Ah.
Perquè en consten 1.008 entrades, sigui de primer o sigui de segon.
Vale, vale. Molt bé, així que el rànquing al dia Menorca és primera posició Gibert, segona posició Tudorí,
sí.
Tercera posició
sí.
Fàbregas, quarta producció... què?
Posició.
Gràcies.
Posició.
Ai, mami.
Clar, hi ha un detall interessant amb el temps d'avui, però, que sí que el vull destacar. És a dir, els llinatges més normals de Balears, dic Balears perquè no he estat capaç de discernir Menorca de Balears, d'Illes Balears, vull dir, és global, però hi ha molta coincidència. Fixeu-vos, el llinatge Arguimbau, que hi ha molt a Mallorca, significa el 71% de tots els Arguimbaus que hi ha a Espanya.
Mira.
Però el Begú, que és molt freqüent a Menorca, Begús en tenim controlats entre el primer i segon llinatge, és 1.336, el 83% corresponen a Balears. A Menorca, molt d'ells, no t'ho sabria especificar. El Capó, molt freqüent també a Ciutadella, bueno, tot a Menorca va ser que entre Ciutadella, és el 85% de tots els d'Espanya. I amb 3.820 contra en total d'Espanya 4.510, és a dir que... Però bueno, aviam, el Femenies també té el 86%. El Gomila té el 84% dels 5.502. I el que el Mezquida amb Z té el 91%. Sobre 3.075, 2.691 són a Balears.
Uh-huh.
I així podríem anar fent fins que es cansessin.
Així que, a més, has cercat els llinatges menorquins d'aquest total de llinatges d'Espanya, quina presència és a les Balears, que són els que són més freqüents aquí, per tant,
exactament.
Tenen unes presències, uns tant percents molt més elevats a les Balears perquè són nostres, no?
Sí, sí, sí.
Que no hi ha...
No
t'ho
sabria discernir Menorca, però, però diguem-ne que segurament en uns casos s'aproxima més i els altres s'aproxima menys.
I escolta'm, per exemple, els Pons, que és el llinatge estrella de Menorca...
El Pons només és el 34%.
Op, mira.
Perquè a Balears n'hi ha 17.200 punts Pons, mentre que a Espanya són 50.000. O sigui, 17.000 sobre 50.000 vol dir el 34%.
Uh-huh. I els Cardona, per exemple?
Els Cardona, no, només és un 15.
Un 15, ah.
Sobre 33.000, 34.000 Cardones a Espanya, a Balears només n'hi ha 5.200.
I avant, quins altres llinatges? Marquès, per exemple, que també és molt freqüent.
Marquès?
Sí.
Pues el 12 només.
El 12.
Perquè en marquesos n'hi ha molts d'Espanya, n'hi ha a la vora 30.000, i a Balears només n'hi ha 3.600.
Mm-hmm. I el llinatge del caixer senyor, el Saura?
El Saura és molt poc, perquè el Saura està molt extès per tot Espanya. A Balears tenim 372 Saures, i a Espanya n'hi ha 13.691. Torno a dir, no són persones, són les vegades que surt, pot sortir a primer llinatge o a segon,
uh-huh.
O inclús en els dos.
Edo, si algú té curiositat, ens pot enviar un WhatsApp al dia Menorca i ens envia un WhatsAppillo,
sí.
No? Posem el telèfon, apuntau.
628-746-986.
Una altra vegada.
628-746-986. Sis.
Ens envieu el vostre llinatge o el llinatge que tingueu curiositat, l'enviem a en Antoni Tudorí i Antoni Tudorí contesta així ràpidament.
Consulta en Bramot,
consulta'm,
que acaba de dir que acabi.
Escolta'm,
en
i Bramot
gratis. Ho sap tot.
Ho sap tot i gratis.
Sí, sí,
Antoni
sí,
Tudorí,
sí,
sí, sí. Gràcies. i ja està.
Gràcies.
Escolta'm, que m'ho anant cap a Castell avui a fer una exposició xula. Pere, cap on?
Sí, una exposició que s'inaugura a les 8 al Centre de Protecció Marí Talassa. L'exposició es diu Peixos i és de l'artista menorquí Matías Sant Celoni. És un homenatge als elements naturals que defineixen Menorca i una invitació a la preservació del nostre entorn.
Vinga, va, vés a cercar un panet.
Bueno, en Pere Gibert, avisam i informam que se'n va de vacances. És així, nas? Demà no vens?
Ja no me'n recordava.
Idò, se'n va a ballar i se'n va cap a quien sabe dónde. Vas a Cuba? Arribaràs a Cuba o no tant?
De moment me'n vaig a un comerç emblemàtic, ara.
Ah, bueno, encara
de fer feina. Encara...
Vale. Idò, demà sentirem la seva veu en el comerç emblemàtic, però no serà sentat aquí a la taula del Dia Menorca. Bones vacances, estimats.
Gràcies, que vagi bé. Torn ben prest, la setmana que ve.
Sí, una setmaneta, però bona setmaneta de vacances. Que gaudeixis
i que vagi bé per aquí.
I Toni Tudurí, la setmana que ve tu cap aquí, el Dia Menorca, et vull a l'estudi, eh? Que ja ve Sant Jaume.
Sí, que per cert, el Sant Celoni que acabes de citar...
Sí.
Està a la posició 7.056, perquè només n'hi ha 1.100 a tot Espanya.
No para. Gràcies, estimat. Forta abraçada i demà tornar en família el Dia Menorca que vos esperam. Veniu, que demà no hi haurà en Pere. No em deixeu aquí sola.
T'has ben acompanyada sempre.
Tu, Jordi, vens, eh? Jordi, sí. Ah, també no és molt bé. A la calle!
Adéu-siau! IB3 Ràdio.